Els pastors seguiren les llums cap a la cova i es posaren a fer cua per adorar. Però a l'arribar al peatge s'adonaren que en lloc de Betlem estaven al túnel del Cadí.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, primera setmana del 2019, amb la vista posada en què ens portarà aquest any, en tot el referent al gènere fantàstic. Festivals, salons, trobades, el calendari es va omplint de dates assenyalades pels amants del gènere. I entre aquestes dates hi ha les de les estrenes de pel·lícules de fantasia, terror i ciència-ficció que repassarem avui amb en Marc Garau. I avui també parlarem de literatura, més concretament de les cròniques de Nàrnia i de la vinculació de l'autor amb Tolkien. Ho farem amb la Carme Ferrer i amb la Sarai Carrasco. Benvinguts al primer Quimèric del 2019, el número 101, que farem possible amb el Roger Benet a les vies de so.
El Aya ha cambiado con los años. Se ha rendido.
Aquest any 2019, com sempre, es preveuen moltes estrenes de pel·lícules de gènere, ciència-ficció, fantàstic, terror, i com sempre també portem el Marc Garau als estudis perquè ens pugui fer uns avançaments i ens puguem apuntar a l'agenda totes les estrenes que vindran, almenys aquesta primera meitat de l'any. Marc, benvingut al Quimèric, que ara feia temps que no et sentíem, eh?
Sí, he tingut unes altres ocupacions paternals aquests mesos.
Però tot i això, segueixes al dia de l'actualitat.
Segueixo al dia, no hi puc anar al cine perquè estic lligat de mans, però vaig seguint des de casa el que puc.
Així ens pots aconsellar quines pel·lícules podem anar a veure i recomanar-te després, no?
Exacte, he fet la meva llista, torno a dir, és personal, sota els meus criteris, eh?
Una llista de desitjos que vols veure i no podràs.
Exacte, en part és això, sí.
Ara ens plantarem aquí pràcticament mig programa, una miqueta més fins i tot, parlant d'una llista que, si no he calculat malament, són 17 o 18 pel·lícules que s'estrenaran el primer mig any.
Sí, sí, cada cop més, sobretot les sagues de superherois i això, són una gallina d'ous d'or i van explotant al màxim.
Però si estem parlant de teva llista personal, vol dir que si haguéssim d'incloure tota la llarga llista de pel·lícules que s'estrenen no acabaríem mai, no?
Bueno, de gènere potser no n'hi havia tantes, eh? Vull dir, jo he fet una tria i n'he descartat algunes perquè les vaig trobar bastant, que no aportaven gaire res.
Mm. I comencem parlant de Glass, serà la primera que s'estreni. Què n'hem d'esperar? És aquesta que estem sentint de fons?
Recordeu fa uns anys una pel·lícula que es deia Múltiple, del Shyamalan?
Sí.
No.
L'has vista?
No.
Perquè,
bueno, però
sí, igual. Faré una mica d'espoiler.
El Toni González des de l'altre costat de la peixera va fent que sí amb el cap, eh?
I no sé si us veu quedar fins al final, després de veure tota la pel·lícula, que a mi em va encantar, es va descobrir que era una seqüela encoberta del Protegido. Us veu quedar amb això?
Jo no la vaig arribar a veure perquè, a més, la gent que l'havia vist m'havia dit lo del Protegido i el Protegido no em va agradar gens.
Pues llavors no vagis a veure aquesta, perquè aquesta al final és la connexió entre el Protegido i Múltiple, on s'enfrontarà el Bruce Willis contra la bèstia que apareixia Múltiple, i pel mig hi haurà el Samuel L. Jackson fent de les seves.
Però clar, si estem parlant del Protegido, estem parlant de fa un bon grapat d'anys, eh?
Any 2000.
A mi em va agradar.
I aquesta és de l'any 2016, i ara la tercera part.
Déu-n'hi-do, s'ha fet esperar, però...
Clar, va passar un període, el Shyamalan va passar un període aquest que no sabia el que feia, i ara sí que porta els últims 3-4 anys que ha tornat a agafar el nord.
Insinues que sap el que fa ara?
Ara sembla que sí, que ha tornat a fer bons guions.
No ho dic perquè hi ha molta gent que ja l'ha condemnat, vull dir, ja diuen si la fa ell,
home,
ja
clar,
no hi vaig.
És que si agafes Airbender i After Earth, si et quedes aquí, ja podies apagar, però es veu la visita i Múltiple i aquesta ja tornen a fer bona pinta.
La visita està molt bé. Que si em dius sí, que va per aquesta línia, sí, compro.
Sí, si et va agradar el Protegido, llavors aquestes dues també, però clar, si ja no.
Quan has dit Airbender, parles de la pel·li de la sèrie de dibuixos animats.
Exacte.
Aquella cosa infumable que van fer.
Que a més era com, no sé si eren 3 o 4 i es van quedar amb la primera, amb la qual la primera ja no tenia sentit.
Perquè
no,
va ser un fracàs absolut.
És que la primera acaba, per dir una cosa, la meitat de la primera temporada de la sèrie de dibuixos animats.
Exacte, bé, ja no
que
va acabar.
Sense sentit.
Sí, com passa amb algunes sagues d'aquestes, que és el que té planejar a llarg termini, que si no ho aconsegueixes... No,
si no hi ha compromís.
Exacte.
I l'estrena serà ara al gener?
Sí, és la primera així important de l'any, el dia 18.
El dia 18 de gener la podrem anar a veure. L'apuntem i seguim endavant amb les pel·lícules que s'estrenaran, i ara parlem de La casa de Jack.
Your house is a fine little house, Jack.
Are you allowed to speak along the way? I was thinking there might be rules.
aquesta pinta molt bé, eh?
Sí, aquesta pinta molt bé, i mira que el director és Lars von Trier, polèmic, i no és dels meus preferits, però imagina't ell que està repudiat a Cannes per misògin i per feixista, i amb aquesta pel·lícula va rebre una gran ovació a Cannes, imagineu, i va tenir una bona acollida a Sitges.
Ah, o sigui que ja l'hem pogut veure en festivals, sí. I ara arribarà als cinemes comercials.
Exacte.
Per quin sector de públic diries que aniria, que és el que podem esperar?
És pel·li de terror, és la història d'un assassí en sèrie, on expliquen 5 dels seus múltiples assassinats perquè vegis com va començar, el seu punt àlgid i el seu declivi, i que la seva finalitat era construir una casa en base de materials obtinguts a cada assassinat.
Ostres!
Però materials de la persona en si o...
Jo no ho sé, no he pogut veure la pel·li, així que ja ens ho trobarem.
Té morbo igual, eh? Siguin ossos, sí, sí, sí. O sigui, jo què sé, el clauer de la persona que s'ha assassinat.
Sí,
no?
T'assassino per agafar-te el clauer.
Sí, com una casa així de trofeus.
No? Doncs mira, interessant també. Quan l'hem d'esperar?
El 25 de gener.
25 de gener, molt bé. De següent pel·lícula que parlarem, n'hem parlat en altres programes, perquè precisament la vam poder veure a Molins. The sheriff's office reports they're likely looking for a white male. Preferred targets appear to be males aged 12 to 16. Verano del 84, Summer of 84, la veritat, bastant interessant, la pel·lícula.
Tu l'has vista, ets una afortunada.
Home, hem de dir que té aquell rotllo nostàlgic així, sí. Dels 80, no? Que comença una mica com si fos un Stranger Things. I que sembla una cosa i després doncs, la cosa promet més del que t'esperaves al principi, per dir-ho així. Potser sembla una pel·lícula més naïf i després no ho és tant.
Bueno, suposo que és la gràcia. Ja els directors venien d'una prèvia amb Turbo Kid i ja s'han enfocat, suposo, en les pel·lícules anys 80.
Mm-hmm. Turbo Kid, però no té res a veure amb aquesta.
No, Turbo Kid era més bèstia, més gore i aquesta sembla més natural.
Natural seria la paraula, crec que...
No tan bèstia.
A Gassins podria passar qualsevol de nosaltres, trobo.
Espero que no, per això no em vull trobar amb la tessitura que explica la pel·lícula.
No faré spoilers, però sí que puc dir que hi ha com dos finals. I el primer, la gent, quan la van veure allà a Molins, va ser com, si acaba així, me'n vaig. Però després hi ha un petit epíleg que ho acaba d'arreglar, diguéssim, almenys pels fans del gènere.
Sí que queda oberta o no queda oberta?
No direm res, no direm res. L'heu de veure, l'heu de veure. I després, canviant completament d'estil, tenim... Alita, Ángel de Combate. Una pel·lícula que podríem dir que barreja l'animació, no? amb els actors,
sí,
reals?
Sí,
la
protagonista sí, és digital, a base de rangs d'una persona real, i després tot el que més sí que és persones reals, acció real...
He de dir que quan vaig veure el tràiler, l'única cosa que m'indicava que la protagonista no era real eren els ulls.
Sí, té uns ulls molt grossos.
Perquè
que no
la
calia.
Resta era com una persona normal.
No és el que tenen els efectes especials avui en dia, que ja milloren. Que... Imagina, les pel·lis de Star Wars ja t'estan posant tota la pel·lícula un actor com a real, que és digital.
Sí.
Completament. No?
I jo em pregunto, amb Alita ens trobem en el cas que dura més que la pel·li original?
Alita està basada en un còmic, no sé si han fet cap pel·li.
No, allà un anime, o anime, o com...
Anime.
Anime, que dura una hora.
Però també hi havia una sèrie de manga, vull dir,
sí,
de còmics, amb el
còmic.
Qual suposo que això era
suposo
més
suposo que
llarg.
Serà més cap aquí.
És una pel·lícula que ha tingut un llarg recorregut, perquè James Cameron va comprar els drets a l'any 2000. Imagineu, i no la va poder fer perquè es va embarcar en el seu megaprojecte d'Avatar i va quedar en el limbo fins que la van oferir a Robert Rodríguez, el de Abierto hasta el amanecer, i s'ha pogut arribar a fer la pel·lícula.
I l'ha fet el Robert Rodríguez?
L'ha dirigit ell, amb guió i pasta del James Cameron.
Ah, sí, han fet una mica de tàndem.
Sí, l'altre suposa delegat i ja està.
Quin és l'argument exactament? És de superherois?
No, és un metge que es troba un cíborg en una deixalleria. I llavors intenta ajudar-la que ella, perquè ha perdut la memòria, descobreixi qui és. I llavors pel camí es troben que té unes habilitats de combat impressionants i llavors tothom se la rifa per aconseguir-la.
Allà, el petit detall, suposo que continua la pel·lícula, que allà una ciutat a l'aire i la deixaderia és el que tira la ciutat. Això és el principi de l'anime.
La fricada del dia.
Bueno, ja està bé, veus, com la fons també. Amb
i la gent
coses,
va a aquella deixaderia allà que troba. És una mica Stalker o Picnic junto al camino.
I a veure què reciclem, no?
Sí.
A mi he de dir que el nom em tira enrere.
Perquè no t'agraden les alitas de polla?
És que em fa pensar com una cosa com molt massa d'acció.
Encara, sí,
encara que l'anunci la primera part no ho
alita,
sembla.
Alita, dos punts, Àngel de combate, quedat amb lo següent, no amb el nom.
No, no, Àngel de combate és el que em tira enrere.
Ah, hòstia.
Pues queda't amb l'alita, estan bona les alitas de pollo.
A tu t'agrada molt, ja
vols que sigui,
ho vam comprovar
al sopar
de Ràdio Sabadell. Pel·lícula, quan la podem veure aquesta? A partir de quan?
Aquesta és del 15 de febrer.
15 de febrer, encara estem al primer trimestre de l'any, quan arriba una altra pel·lícula també que està a cavall entre el terror i el que és l'humor. Feliz Día de tu Muerte 2.
La primera part ja va ser una sorpresa fa dos anys, que era una fusió entre era un slasher barrejat amb Atrapado en el Tiempo. O sigui, una noia que de cop i volta mor i entra en un bucle temporal que va morint cada dia i ha d'anar descobrint qui l'ha matat.
Això la primera.
Això la primera, però bueno, l'argument de la segona és semblant. Ella torna a entrar en un bucle temporal quan es carreguen a la que era l'assassina de la primera part i llavors a dins d'aquest bucle descobreix que els seus amics també tramen contra ella i ha de descobrir què passa per tornar a sortir del bucle temporal.
Perquè si no torna a morir un altre cop, d'una
va
altra manera, potser.
Va morint cada dia, o sigui, ella mor, el dia del bucle temporal és el dia que mor. I llavors a cada iteració ella sap el que ha passat el dia anterior i ha d'anar descobrint realment arribar fins al final, trobar qui és l'assassí per sortir d'aquest bucle temporal.
Però em refereixo que si existeix la segona pel·lícula, deu ser, si has matat a l'assassina de primera, deu ser que hi ha algun altre assassí que li pot prendre el relleu, o no?
No, penso que serà la premissa, clar, això ens ho trobarem amb aquesta pel·lícula. A veure, alguna cosa hauran de fer per sorprendre, perquè si ja utilitzen la mateixa fórmula estava bé una vegada, poder dues ja seria massa.
Podríem dir una mica com la broma dels Screams, no? Les paròdies que es feien d'Scream, potser.
Sí. Aquesta és millor, per això, vull dir,
sí?
Que té una mica més d'argument, les de Scream i les de Scary Movie eren
tonteries
sense sentit una darrere l'altra.
Però han marcat una generació,
Això sí.
Aquella frase de Miss Gérmenes, jo crec que encara l'utilitzem.
La primera i la segona encara, ja després, quan van repetir tant, es feia pesat. Que jo vaig arribar a anar a veure una i no riure en tota la pel·lícula,
I això que el Marc és de riure fàcil, vull dir que això
sí,
ja
sí.
És una sentència. Doncs mira, tenim aquesta Feliz Día de tu Muerte 2, també encara el primer trimestre.
Sí, el 15 de febrer, com l'anterior.
15 de febrer també, després del Dia dels Enamorats, podem anar a veure aquesta pel·lícula. I després hi ha una cosa, una altra pel·lícula més del gènere fantàstic i més per tots els públics, Com entrenar a tu dragón 3.
Había dragones. Cuando yo era niño.
¡Toma!
¿A dónde fueron? Solo unos pocos lo saben. Nuestra historia cambió el mundo para siempre.
L'Alfons és molt fan d'aquesta saga.
Sí!
Són molt divertides.
I l'ha vist amb tota la seva família.
Sí!
I més d'una vegada.
Sí!
A mi me la va passar, però encara no l'he vista. No!
N'hi ha dues, ja.
A part de les sèries, però bueno...
Ja farem una marató.
Sí.
Hem de fer tantes maratons que ja no ve d'aquí, no? Què pot aportar la tercera, Marc? Perquè és el que dèiem abans, al final en tantes continuacions ja, què ens ha d'explicar?
La primera t'explicava com ell es troba el drac i aconsegueix que el poble accepti els dracs, perquè era un poble antidracs. La segona ja et trobes al poble una mica ja intenta interactuar molt amb els dracs, i en aquesta tercera, aquí el poble ja està totalment adaptat a la vida entre humans i dracs. Però què passa? Que llavors apareix un drac femella i el drac del protagonista, el Desdentao, comença a tornar-se boig per aquesta femella. I llavors, en base a tot el que passa, la gent del poble començarà a dubtar del lideratge del noi.
Recordem que el Desdentao és l'únic de la seva espècie que surt a totes les pel·lícules i les sèries. O sigui, si et trobes un altre drac de la teva espècie i resulta que és femella, home... T'has de reproduir.
Encara que potser no sigui recíproc, no? O què? L'atracció.
Bueno, tampoc té l'altre per molt on triar, o sigui...
No ho sabem. Igual ve d'algun lloc on sí que hi ha dracs.
L'important no és ser el més guapo, sinó ser el més guapo del lloc.
Exacte. Si no tens competència...
D'aquelles frases de sentència que què he de dir jo davant d'això? Què he de dir? Re. Aquesta té pinta, encara que ens la posis aquí de primer trimestre de l'any, té molta pinta de Setmana Santa,
Bueno, però és de finals de febrer. No arriba bastant abans.
Ens han fallat aquí, eh?
Sí.
No.
Mira, això la gent ja sap, poder es mouen les dates, eh? Vull dir que aquestes són les dates que hi ha ara i després les productores fan el que volen.
Com entrenar a Tutelón sempre ha anat amb dates rares.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs així ja...
Són tan bons que poden anar on vulguin.
Això també és veritat. I l'altra pel·lícula boníssima que s'estrenarà als cinemes comercials del 2019 és Ghostland.
Okay, what's the story about? Some guy's been breaking into people's homes.
Uau, és que encara l'estic païnt, Marc. O sigui, fa dos mesos que la vaig veure i encara estic flipant amb aquesta pel·lícula.
Senyor Garnacho ja sap el que ha de fer, eh?
La. Bueno, mira, allà estem, no?, amb negociacions. Però no, realment és una pel·lícula molt, molt bona, que sorprèn. I suposo que també la gent que encara no l'heu vista és el que esperaria, no?, d'aquesta pel·lícula.
Bueno, clar, és que ja el nom del director a mi ja em roba. O sigui, ja pot fer el que vulgui, que aniré a veure-la. És un director que comença la seva òpera prima és Màrtirs, després ja pot fer el que vulgui, que em té guanyat.
És que Màrtirs també va marcar un abans i un després del gènere de terror. El que em sorprèn és que Ghostland arribi a un cinema comercial.
Bueno, avui en dia, al final, la gent intenta treure pasta d'on vulgui. Les productores, algunes s'arrisquen.
No, però clar, qui s'està arriscant és el cinema, en realitat, perquè no tothom pot aguantar això.
Bueno, poder no va a gaires sales, eh? Això ja ens ho trobarem quan arribi la data, perquè igual que va passar amb la de Mandy, es deia?
Sí, Mandy.
També la van anunciar molt i va arribar a quatre sales comptades.
Home, esperem si hagués arribat a les sales ho faci bé.
Sí.
I que tota la gent que li hem inflat el cap dient que ha de veure Ghostland la puguin a veure sense haver de matar-se.
Va, Karen, explica'ns una mica de què va, tu que l'has vista.
Es pot explicar molt poc sense fer spoilers.
Pues el poc, o sigui, que puguis.
El poc que podem explicar és... Una dona amb les seves dues filles adolescents es traslladen a la casa de l'àvia, que acaba de morir, i arriben a una mena de grupet de tres persones que estan disposats a torturar-les i suposadament a matar-les. I és l'únic que puc explicar. Sí que puc dir que, clar, t'esperes una cosa, després fa un gir de guió impressionant i després fa que tu qüestionis tot el que has vist, comences a emparanoiar-te i ja no saps cap on va el tema, i hi ha un moment que dius, sisplau, que s'acabi la pel·lícula ja o m'agafa un atac de cor aquí mateix.
M'agrada això, és que et tingui pensant tota la pel·lícula.
No, i acaba d'una manera que encara et deixa pensant i dius, ostres, és que pot ser això o pot ser allò, i hi ha un final que m'agrada i un altre que no.
Bueno, però això després és el que et fa que te'n recordis de la pel·lícula, eh? I que seguir pensant en ella.
A mi ara mateix aquesta pel·lícula està en el top del que he vist el 2018. I he passat per uns quants festivals, o sigui que...
Bueno, és una bona premissa, llavors.
Aquí ho deixem. Data d'estrena?
1 de març.
1 de març. Després ens anem cap a Capitana Marvel.
Así que los Skrulls son los malos.
Explica'ns això de Capitana.
És una dona, ja està.
Per què, com és que
sí,
aquest
però...
canvi de sexe així...
Perquè bueno, el personatge de còmic ja era una dona.
Sí, però Capità, en teoria, els rangs militars i els rangs en general no tenen gènere.
Ah, bueno, doncs llavors poder ho he transcrit jo malament.
No, em sembla que és Capitana.
No, és així la pel·lícula.
És Capitana. Vale.
Però suposo que per dir és una dona.
Sí, jo suposo que sí.
És com per dir, sector feminista, veniu a veure la pel·lícula, potser?
Hi ha l'entrada al diccionari de Capitana, però Capitana és com algú que dirigeix una tropa, no com algú amb un rang militar.
És que acaba dirigint una tropa.
Ens comenten així entre micros al nostre company Genís, que és en anglès, clar, és neutre, és captain. Però clar, el traduir-ho en espanyol ho han traduït així.
Poder s'ha colat el que ha traduït, qui sabrà.
Depèn de l'interpretació que hagi donat. Al cap i a la fi, és militar, no és militar?
No, jo crec que és el que diu el Marc de fer com un reclam de hem canviat el Capità Marvel per Capitana, no?
Sí, tirar del feminisme, igual com vam fer amb Wonder Woman.
Només amb el títol ja tens dos reclams, una que és dona i l'altra que és Marvel, no?
Exacte, sí.
El que et faré la mateixa pregunta de sempre, els que estem outs de l'univers Marvel, podem entrar en aquesta pel·lícula o no?
Sí, perquè aquesta pel·lícula és una introducció d'un personatge i a part està ambientada molt als anys 90, amb la qual cosa s'està sortint de tota la línia temporal de les últimes pel·lícules, perquè ara mateix, tret de la primera de Capitán América, totes les altres estan ambientades al present.
És el que et anava a dir, Capitán América i després Capitana Marvel.
Sí, i després en una següent pel·lícula us explicaré per què no hi ha Capità Marvel.
I quan ens explicaràs això?
Amb una següent pel·lícula.
Exacte.
Però d'aquesta llista que tenim?
Sí, d'aquesta llista.
Ah, val, perfecte, doncs així no.
La que posa per aquí
ara. No forcem les coses. Això també la podrem veure a partir del mes de març?
Sí, el dia 8 de març.
El 8 de març, el dia de la dona.
Aprofiten aquesta pel·lícula perquè aquest personatge apareixerà a la continuació de Vengadores.
Ah, bueno, la data està ben triada. Que recordem que el 8 de març estarem en ple Festival de Terror de Sabadell.
Diria una cosa, però no sé si faria spoiler.
Digues.
No, és sobre el final de l'última de Vengadores.
Exacte, ja t'avisen, que ve aquesta.
Surt el seu símbol.
Ah.
No diem res més.
El Genís va fent que sí amb el cap. El farem entrar al final perquè els pobres oients no, s'estan perdent les seves aportacions de persona que està posada en el gènere. Després ens anem a una altra pel·lícula que ja vas anomenar, Marc, en algun moment de la temporada passada que li tenies ganes, que és Escape Room. Començant així ja. Clar, després de veure la versió espanyola Escape from Marwin, ara tenim aquesta versió americana, Escape Room.
Que aquí s'ha de notar que hi ha més mitjans, més diners, més sang, més de tot.
És una altra pel·lícula americana que ha agafat una pel·lícula europea?
No té per què.
No.
Jo crec que és simplement que com que hi ha aquest boom, no?, d'escape rooms, doncs, ostres, un escape room d'assassinats, doncs guai, no?
Sí, no és el cas de Quarantine.
No. Això no és una adaptació d'Escape from Marwin perquè...
Més voldríem,
Van entrar en producció a la vegada, el que passa que aquesta ha arribat més tard. Al final és això, una versió de so ambientada en uns 6 desconeguts que els tanquen en una casa i a dins de casa hi ha diversos escape rooms amb la condició de que l'últim que aconsegueix sortir de cada habitació mor.
El que aconsegueix sortir?
De tots els que surten, l'últim que surt
és el que mor. Ara pensava que el premi era morir. Dius, ostres, doncs jo va ser que en un racó, tu. O sigui que és una modernització, no?, d'aquesta saga de Saw.
Sí. Sí, veurem si realment aquí tots tenen l'opció de viure, perquè això era molt difícil, per molt que ho fessis bé, sobreviure era xungo.
Que a mi el que em porta a pensar és, serà per la gent que ja ens agradava Saw, o serà com una repetició, o serà per noves generacions...
Jo poder tirar ja per als amants dels escape rooms amb aquest nom, ja ens ho trobarem.
A tu ja t'han seduït, no, el nom?
Sí, jo amb el nom ja en tinc prou.
Sigui la pel·lícula.
Exacte, jo, i com que m'agraden totes al final.
Més pel·lícules, anem a parlar d'As, encara no hi ha tràiler disponible.
No hi ha res, o sigui, jo és una de les que ara mateix tinc més ganes i és de la que no hi ha gairebé res d'informació.
I què sabem? Perquè, clar, si s'ha d'estrenar aquesta meitat de l'any...
El reclam és Jordan Peele, el director, que pel nom poder no el coneixeu, i si us dic Déjame salir,
sí,
pues és la seva nova pel·lícula.
Ah, aquí ja has despertat el meu interès,
Clar, ja recordem que va guanyar l'Òscar a millor guió per Déjame salir, o sigui que ens podem esperar una bona història.
I ara, Déjame salir és una pel·lícula molt bona.
Fa poc van deixar anar una mica d'argument, que parla d'una família que se'n va a la platja amb els nens a veure uns amics... I a mesura que avança la nit, va acabant la tranquil·litat amb l'arribada de desconeguts.
Ui.
I ja està, no hi ha res més sobre aquesta pel·lícula.
Eden Lake.
Una festa de Sant Joan.
Sangrienta.
Ara sí, aquesta, perquè no hi ha ni imatges ni res, no es pot dir res més.
Només sabem
que
aquest director està treballant en això.
I alguns actors, que surt la Lupita, no sé com es diu el cognom, que té un Òscar, la protagonista de Handmaid's Tale també surt.
És aquesta, no, la Lupita, o no?
No, la Lupita és una actriu negra.
Si surt el prota de Handmaid, ens farem una pel·li molt trepidant, no?
Bueno.
Home, però no és culpa seva, al final. Ella és una actriu.
Sí.
Si fos el director de la sèrie, seria una altra cosa. Bueno, l'apuntarem. Per quan s'espera, l'abril?
Pel 15 de març.
15 de març, ostres, tenim el març farcidet, No ens prepararem d'anar al cinema. Mm-hmm. Bé, com que la primera meitat de l'any festivals de terror, menys el de Sabadell, no n'hi ha, doncs tenim...
Podrem ocupar el temps.
Exacte, podrem anar al cinema. Següent pel·lícula, Shazam.
You've run from foster homes in 6 counties. I can take care of myself. When you're 18.
Què ens en pots dir?
Direm, és un personatge de DC Comics... I tira cap a la vessant còmica, no? Tan fosca com Batman, poder Superman...
Més Deadpool?
Sí, estil Deadpool, exacte. No tanta sang, però sí, estil Deadpool. I aquí ve on us he dit abans que us explicaria per què no hi ha Capità Marvel, i és que aquest personatge d'inici es deia Capità Marvel.
Qui? Però el Shazam?
El Shazam. Però clar, Marvel va dir... i va fer una querella, la va guanyar i llavors DC Comics tenia prohibit utilitzar el nom de Capità Marvel.
Ostres, ara m'has deixat. Sí que ara anem a veure en veritat un Capità Marvel.
Clar, és que Marvel és una paraula genèrica en anglès. Vol dir meravellós.
Ah, clar. Doncs ara no hi pensava jo.
Exacte.
No. Bé.
I aquí ens trobem la història d'un adolescent que va de casa en acollida a casa en acollida fins que un dia entra en un vagó de metro que l'acaba portant a una dimensió paral·lela i on li donen el poder de convertir-se en un superheroi adult. Vale? Llavors aquí ve la vessant còmica. Imaginem-vos un nen amb aparença adulta i amb poders.
Clar, la por li ha bastant.
Exacte, al final la pel·lícula és ell i els seus amics intentant descobrir quins poders tenen i impedint que el dolent aconsegueixi poders malignes.
Però els seus amics també es fan grans?
No, només ell, però els seus amics ho comparteixen.
Doncs quina tropa, eh?
Exacte, un nen adult i tot de nens darrere, imagineu.
Un senyor adult acompanyat amb nens fent-li utilitzant els seus poders.
Ui. Sí, sí, sí.
Bueno,
és el que sembla, sí.
No el deixem fer de profe, aquest, eh?
No, no. No sé què n'esperes tu, Marc. Riure una estoneta?
Sí, a veure si...
Aventures?
A veure si la DC comença a centrar-se i atina amb les pel·lícules, perquè per una bona que fan, en fan unes quantes que costen.
Atinen amb les sèries, però les pel·lícules hi fallen.
I jo me les miro totes, però no té, encara els hi queda molt per arribar al nivell de Marvel.
Les miro totes, però amb escepticisme, no? Completament seriós.
Els hi vaig donant oportunitat, sempre.
Sort que ets una persona generosa. Jo la que sí li donaré una oportunitat és a Cementerio de Animales.
¿Cuántos árboles?
Qué bonito, ¿eh?
No se parece nada a Boston.
Jo em vaig criar amb la pel·lícula original de Cementerio de Animales. O sigui, és una de les primeres pel·lícules que vaig veure de terror i em va encantar. La idea la vaig trobar tan... O sigui, d'una idea tan senzilla, com pots fer una pel·lícula que faci tanta por? Almenys a mi me'n feia en aquell moment, ara d'adulta no ho sé. Però...
El llibre era molt bo. Bueno, és molt bo.
És Stephen King, oi? Mm.
Estem parlant de que en comptes de veure Aladdin cada dos per tres mirar el Cementerio de Animales?
Sí.
Vale.
És que jo a Aladdin l'he vist un cop i ja tenia una edat. O sigui, vaig veure abans Cementerio d'Animales que Aladdin.
Jo la vaig veure al cine, o sigui, fes-te en compte de l'edat quina tenia.
Aladdin?
Sí.
Ostres.
Em va agradar.
A mi m'agrada, a veure, o sigui, Cementerio d'Animales m'agrada, Aladdin també m'agrada.
Són molt diferents, no es poden comparar. No.
Però hem de tindre gustos diversos, també.
Claro.
Però aquesta nova, què és? Un reboot? Un remake? Què hem de veure?
Sí, és un remake, realment. I per lo que he llegit... Varia una mica la història del llibre, perquè jo recordo que el llibre és una família que se'n va al camp, resulta que tenen la casa a prop d'un cementiri indi i que un dia se'ls hi mor el gat, l'enterren i el dia següent es troben el gat viu. I a partir d'aquí segueix desenvolupant-se la pel·lícula. I en canvi em sembla que ara l'adaptació aquesta comença que es carreguen el nen d'inici, no el gat. I és el nen el que enterren i el nen el que torna.
Es carreguen el nen?
Clar.
El gat es carrega el nen.
No, el nen mor.
Clar, però llavors l'essència de Cementerio de Animales, tu no enterraràs el nen en un cementiri d'animals, o sí?
Clar, per això dic, a veure com ho fan, perquè jo recordo la idea del llibre que era primer fer la prova amb el gat, perquè era un cementiri d'animals indi, i després passa tot el que passa, i aquí ja passen directament al nen.
Però si els animals ressusciten, com saben que és un cementiri? No hi ha cadàvers?
No, perquè, clar, ressusciten com ressusciten, amb un ull caigut, sense pell...
Exacte.
Fa bastanta por. Jo, de fet, vaig passar molts anys que tenia por que se'm morís la gata que tenia a casa i tornés així, saps?
Aquell gat, i en aquella època, tela, eh?
Sí, sí, feia molta por, realment. No sé si la nova pel·lícula aconseguirà el mateix efecte o si ens farà una mica de riure, saps? També a vegades passa amb aquestes intentones.
És una adaptació de Stephen King i després d'ahir, l'última hit que tenia, que estava molt bé, a veure si amb aquesta també aconsegueixen el mateix resultat.
Creus que precisament l'adaptació és perquè amb el tema d'ahir s'ha tornat a parlar dels clàssics de terror de Stephen King?
Això pot ser, i a part que ara hi ha una onada de totes les pel·lis bones o amb certs criteris antigues les estan refent.
Perquè no tenim idees noves, no?
I aquelles funcionen i les noves generacions no les han vist, doncs a treure peles. Per què fer alguna cosa nou si l'antic funciona?
I perquè les noves generacions...
I les velles generacions tenim ganes de tornar-la a veure.
Sí.
I no atreus a les velles... A segons quin de les noves generacions no els atreus amb la pel·lícula antiga.
No. No, no, clar. És que són pel·lícules que si no les veus en aquella època... Després també envelleixen malament, perquè
sí,
clar,
sí.
Jo ara l'efecte especial que recordo del gat mig caient-se i trossos, segurament veig de pel·lícula ara i és patètic.
Sí,
bueno, no sé, no l'he tornat a veure, però és molt probable. Doncs quan la podrem veure aquesta?
El 5 d'abril.
5 d'abril, ja. Ens anem ja cap a acostant-nos a Setmana Santa, quan el suposo còmic. Que també s'estrenarà la nova pel·lícula dels Vengadores. Aquest és l'inici del tràiler, que fan així per crear una mica d'ambient, eh? Després ja s'anima la cosa.
Agafa un rotulador vermell i marqueu al calendari 26 d'abril.
26 d'abril, poc després de Sant Jordi, Los Vengadores Endgame.
Sí, després de l'espectacular Infinity War, amb el final que va tenir, aquí ens trobarem amb el final de la guerra contra el Titan Thanos.
Pregunta, encara surt a... ui, no em sap el nom del creador, el Stan Lee, tinc que més, perquè jo,
sí,
tinc
perquè
entès que sí.
Ell va, abans de morir, l'últim any, ja quan estava una mica malalt, va rodar diversos cameos, i jo crec que com que aquesta pel·li es va rodar amb l'altra, segur que sortirà encara, en una o dues més.
Una pel·lícula pòstuma.
Li donaran l'Òscar pòstum a millor cameo al final, a Stan Lee? O...
Home, doncs compte, perquè...
Si no li van donar en vida, tu...
A més, ja el reclamava, eh?
Ja és la 22ª pel·lícula de l'univers Marvel, o sigui, imagina't si ha fet cameos.
Mare meva.
22ª, jo estava mirant en 10 anys, eh? O sigui, imagina't si exploten... Aquests estan explotant a saco l'univers
Algun dia l'acabaran, no, això? I tornaran bueno, X-Men, faran 10 anys d'X-Men i després tornaran
bueno,
a Vengadores.
X-Men ja els han recuperat, així que probablement sí, en algun moment els introduiran per aquí.
Pregunta tonta, amb el nom d'Endgame, és l'última de Los Vengadores? O és simplement un reclam, però seguirà
ara, ara mateix serà l'última,
no,
però
vull
no...
Vull dir, si està previst que n'hi hagi més?
Segur, si o... tant, això.
L'última és Infinity War i es va acabar. La pel·lícula. No va durar per sempre, o sigui...
Com el llibre de la Guerra Interminable, que també s'acaba,
sí, sí, sí.
Eh?
O la Història Interminable, també.
També s'acaba, gràcies a Déu. Molt bé, pel·lícules de superherois que tant ens agraden. I amb la mateixa línia, Hellboy també s'estrena. Maybe it's the cold wind that chills you to the bone. It's the unnerving sense. A mi el tràiler ja em dona com més bon rotllo, aquest. Més de subidon, no?
Sí, 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 és un, sí. A veure què ens trobarem. Eh? És un reinici de la saga una altra vegada. Després de les dues pel·lis del Guillermo del Toro, que estaven molt bé, però els puristes deien que perdien l'essència dels còmics, i ara ens trobem amb aquesta.
Sí, no, que és com dir, el que heu vist fins ara, eliminem-ho i tornem a començar.
Sí.
Ostres, quina mandra, no?
Bueno, clar, al final és això, t'agraden els superherois, t'agrada el Hellboy i aniràs.
Sí, sí,
jo no
necessito, clar.
Perquè amb Spider-Man també han fet reboots i reinicis.
En fan una
i
nova,
anant.
No, ara?
Spider-Man, sí, segona mai...
Una d'universos, no, paral·lel d'una
dibuixos. Ah, la dibuixos, sí. Aquesta...
En Genís fa que sí
amb
el cap, no el sento des d'aquí, però...
Sí, ara aviat. O allà, depèn.
Far From Home, em diuen per aquí, la nova de Spider-Man.
Un nou món, no me'n recordo.
Bueno, però això és un altre tema.
Bueno, Hellboy, tu hi aniràs, Marc,
jo
estàs
aniré,
convençut, tens,
sí,
estàs comprant
sí,
l'entrada
sí.
Ja.
No, encara no, però veurem quan em deixi el nen, decidirem quin dia hi anem.
Igual la veuràs de videoclub vale, després, no?
Exacte.
Però no, teniu avi, no té avis aquest nen.
Ja, bueno, però també
és
de pares,
que,
no? També
deixa'm dir un secret, encara que estiguem en antenes, que és molt dolent.
El nen o el pare?
El nen. Vale. Ja li direm, li recordarem quan creixi. I precisament parlant de nen, el hijo. El hijo, a veure, parla'ns de el hijo de la pel·lícula.
És una pel·lícula de terror i de ciència-ficció. I el resum ràpid seria Superman versió maligna.
Oh, ostres.
Una parella...
D'on surt la idea?
Això és Megamind.
Però en acció real la idea surt, doncs pues mira, és la primera pel·lícula on sortirà per allà en producció el nom de James Gunn, que és l'antic director de Guardianes de la Galàxia, que van fer fora de Disney per uns tuits polèmics de fa molts anys. I ens trobem ella a la producció i els seus germans als guions, un germà i un cosí que també són els creadors dels guions de Guardianes de la Galàxia. I la història és això, una parella que adopta un nen que arriba de l'espai i li van ensenyant a ser bo, a utilitzar els poders pel bé, però el nen va, per dins és dolent i ho va fent créixer fins que explota i la lia parda.
A mi em va fer gràcia això d'adoptar el nen de l'espai, burocràcia espacial. Anem a educar-te, nen. Home, doncs, no sé, no és mala idea, no?
Està bé, sempre
a veure com domines un nen dolent amb aquests poders que poden rebentar-ho tot, no?
I un Superman dolent sempre fa gràcia.
Home, sí, sí que fa gràcia. No sé, abans comentaves també això de tot queda en família. No sé si això és bo o és dolent, però que tota una família tingui aquesta creativitat, doncs, no sé.
I falta algun actor, que un altre de la família, que és actor també, que no està per aquí.
Ah, sí? Potser farà algun cameo,
però,
també.
Però bueno, ja et dic, és el que et dic, venen a sota el braç amb Guardianes de la Galàxia 1 i 2, que és una molt bona cartera de presentació.
Sí, són molt bones les dues.
O sigui que al final és més com el que dèiem abans, no? El director és el que ven més que no pas la història.
Sí, però al final és igual que el Christopher Nolan també, i el germà, direcció i guió ells, i ells venen sols, el que volen.
Guardianes de la Galàxia 2 és capaç de fer-te riure i plorar.
Sí.
I no hi ha gaires pel·lícules superherois que siguin capaces de fer això.
Plorar de riure.
No, no, plorar del sentiment.
Tu? Impossible.
No, i qualsevol persona que estigués al cine.
Val.
I tots ja, els que l'hem vist ja sabem quina escena ens referim.
No insistirem més.
No insistirem.
Però si no vols plorar i el que vols és veure acció i coses així una mica bandarres, Godzilla 2, el rei de los monstruos.
Nuestro mundo está cambiando. La extinción masiva que temíamos.
Godzilla sempre tindrà alguna tirada.
Sí, i les versions americanes, la última, i no sé si recordeu les escenes postcrèdits de l'anterior Godzilla i de la Isla Calavera de King Kong, que ja feien entreveure que sortia Monarch, que era l'empresa que es dedica a buscar aquests monstres, i aquí ens trobem ja una batalla entre Godzilla contra tres monstres més.
Sí, aquí tenim tres monstres batallant.
Sí, quatre, Godzilla i tres monstres més.
Quatre monstres.
I
si Godzilla la lia avall sol, imagina't amb quatre més.
Clar, i aquí els humans pel mig, intentant salvar el món, intentant controlar el Godzilla perquè els ajudi contra els monstres. Imagineu.
Si han de convèncer el Godzilla d'alguna cosa, ho tenen bastant cru, eh?
I tot això és la prèvia per King Kong versus Godzilla, que
ostres,
serà la següent.
Hauria de guanyar Godzilla.
Eh?
Hauria de guanyar Godzilla.
No, tu què saps? Que poder apareix un King Kong amb algun poder.
Home, si és com
sí.
El Godzilla del 2003, depèn de l'escena, perquè hi ha escenes que fa 20 metres i escenes que en fa 2, saps? Que dius, és veritat, no sé si heu vist aquella pel·li, però és de lo pitjor que he vist en molt de temps. Aquesta pinta millor, no?
Sí, sí.
Això és que li té, no?
I és el que et dic, té la prèvia de la Skull Island i l'anterior Godzilla, que ja assentaven unes bones bases.
Mm-hmm. Data?
Aquesta és del 31 de maig.
Oi, mira, el dia del meu aniversari, ja està, anem a veure Godzilla per celebrar-ho, estupendo. I més pel·lis, en aquest cas, de riure, d'humor, Men in Black International. Men in Black ha marcat l'adolescència de molts, però aquesta sembla que va en una altra línia, no? Almenys ja no tenim els nostres protagonistes,
no.
Que són els que per molts ens donava la identitat, no? De
no,
Men in Black.
Això és una mena, no és un reinici, sinó una continuació per atreure nou públic, i suposo que seguíem els fidels. La gràcia és que ara ja la branca aquesta dels Men in Black està situada a Anglaterra, no als Estats Units.
Hòstia, que internacional, eh?
Exacte, han canviat per la
cronosaxona. Han canviat de lloc però no d'idioma, eh?
Sí. I un actor és australià, o sigui que...
Tampoc anem gaire lluny, no? El dia que colin algun espanyol per allà ja en parlarem.
Bueno, aquest australià està casada amb una espanyola. No sé
va,
si serveix.
Venga, aceptamos barco.
No, vull que es casi amb dues.
Mantenim la línia de les pel·lícules anteriors, humor, totalment...
És la idea, no hi ha gaire informació tampoc d'aquesta pel·lícula. Se sap això, que és la branca anglesa que es dedicarà a viatjar per tot el món intentant resoldre algun assassinat misteriós.
Però jo recordo que també tenia certa part de filosofia i crítica social, almenys la primera, sobretot.
Sí.
Per no mi sí, el més important són els gags i com
i
acusen alguns famosos de ser extraterrestres.
Michael Jackson.
Sí.
No, ha vuelto a su planeta.
Exacte, és brutal, és brutal. I per acabar també una altra continuació d'un altre clàssic, Toy Story 4.
Anda ya, ¿eso te dijo? ¿A la cara?
A la cara.
¿Y luego qué pasó?
Me puse súper cerca, ¿vale?
Uh-huh,
y sí. Empiezo en plan, me importa un pepino que seas un muñeco repollo.
¡Hola!
Devuélveme
no
la
per la gràcia, encara que tingui tantes pel·lícules.
És el que anava pensant, dic, tampoc és que l'argument gairebé sempre és el mateix a cada pel·lícula amb alguna variació, però és que estan tan ben fetes que sempre ve de gust anar-les a veure.
Però el nen no serà el mateix, perquè ja va donar les
joguines. No, perquè és que comença aquí, on acaba la tercera, comencen a casa de la nena que rep les joguines a la tercera pel·lícula.
La gràcia també de les altres tres és que el protagonista va creixent juntament amb la gent que l'ha vista.
Clar,
i va passant per les mateixes èpoques de la vida.
Aquí podria estar casat i amb fills, ves tu a saber.
Possiblement.
Clar, aquesta va ser de les primeres pel·lícules d'animació que no era de Disney.
Era de Pixar.
Era de Pixar al seu inici, sí, era la primera pel·lícula d'animació feta per ordinador totalment.
Mm-hmm. Ara ja és de Disney.
Ara sí, però en aquell moment no, la gràcia era que no era Disney, almenys per les nostres generacions, sí, sí. Era com, mira, hi ha alguna cosa més enllà de Disney.
Hi havia DreamWorks, que havia fet alguna
cosa. Jo haig de dir, a punt friki, que coneixia la Pixar de molt abans perquè era molt coneguda pel món de curs d'animació i mon pare sempre me'ls portava perquè tenia un company de feina que treballava en animació i li passava aquests trail, aquests curts.
Afortunat.
I flipaves, eh? El Nic Nac, el del bebé, el del soldadet de plom... És que Pixar és igual a sinònim de gran qualitat.
Quina sort tenir un pare tan friki com el teu, eh?
Sí, no em queixo pas, eh? M'han introduït en moltes coses bones.
Doncs mira, hem fet aquest repàs, pràcticament una vintena de pel·lícules que s'estrenaran des d'ara i fins al mes d'abril. Ens hem anat apuntant aquests... De juny, perdó, és veritat. Ja et cridarem de cara al juny per fer aquesta segona meitat.
Cap problema, ja ho sabeu.
Que suposo que el nen ja estarà més calmadet.
A veure.
Gràcies per passar pel Quimèric un dia més.
De res.
Adéu-siau. Adéu.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. El fantàstic pels joves.
Recuperem la secció del Fantàstic pels joves amb la gent que hagi pogut identificar la banda sonora amb les Cròniques de Nàrnia i avui en parlem amb la Carme Ferrer i la Sarai Carrasco. Benvingudes al Quimèric.
Hola.
Molt bona nit.
Ara feia dies que no us escoltàvem, eh?
Sí. Que no us veiem.
Els calendaris són complicats.
Estem massa perdudes.
Estem molt adolescents, també nosaltres, amb treballs de recerca, trimestrals...
Recordem a l'audiència que elles dues tenen el Club de la Siesta i que està dirigit a alumnes, anava a dir, eh? Que clar, són alumnes, no, a joves, no? D'entre 15, 17, 18 anys.
Sí.
Llavors, alumnes clar, de batxillerat.
Tenen la vida complicada per aquestes dates, també.
Sí, no han volgut els que ja portaven un recorregut amb nosaltres, que els hi vam donar l'oportunitat que a segon de batxillerat doncs, passessin el relleu a uns altres joves, van dir no. O sigui, que
volem
vinguin,
seguir.
Sí, que vinguin, però nosaltres també. I clar, això ara mateix és bastant difícil per fer les lectures obligatòries, les nostres, comentar, però bueno.
I les Cròniques de Nàrnia és una de les lectures que heu fet recentment.
Doncs sí, la vam fer al novembre. No, a principis de desembre va ser quan vam fer aquesta lectura. I bé, com sempre, iniciar-nos en una saga doncs, resulta força, força interessant.
Sí, bàsicament perquè, a més, aquest llibre... tal com van sortir publicats no era el primer, nosaltres hem fet El nebot del mag, però les Cròniques de Nàrnia són 7 llibres i
Harry Potter
sí?
Yes.
I es Harry Potter com Nàrnia
sí. Sí, de fet és més tard sí.
Aquí van fer primer les pel·lícules
Nàrnia...
ara sí que ens barallem sobre què és millor però
són tan diferents. Vull dir, són tan diferents, per molt que els autors de Fantàstic actuals tinguin les referències que tenen dels clàssics i facin aquestes picadetes d'ull com per posar-li nom de personatges dels clàssics als seus actuals. La Rowling no ho va fer, el Cedric Diggory es diu així pel Diggory del Lewis, de les Cròniques de Nàrnia. Vull dir, aquestes cosetes es fan, però no són comparables. Penso que la màgia que hi ha en Nàrnia és d'una manera, és un món propi, aquí hi ha molt de cristianisme, molta religió darrere, és 1950, la Segona Guerra Mundial pesa, a l'hora de fer la literatura Lewis aquí tenia moltes altres històries al cap i Rowling ha treballat d'una forma molt més comercial des del començament.
El context és un altre també, no?
És totalment diferent.
La idea que tenim alguns, jo no he llegit les Cròniques de Nàrnia, però sóc una gran fan de Harry Potter i ho defensaré, és que potser les Cròniques de Nàrnia és més infantil. És cert o no? És un tòpic?
Ostres,
o...
mira...
La manera d'escriure, fins i tot, quan fulleges el llibre, és la sensació que és com molt senzill, no?
Me'l vaig llegir, el nebot del mag, me'l vaig llegir amb molt prejudici. Jo el vaig començar amb molt de prejudici, vaig pensar. Aquest llibre, per tot, per l'edició, potser que és actualíssima, la que tenim, era com molt infantil, que tu dius. comences a llegir i és una forma d'escriure la d'aquest senyor que flueix. O sigui, flueix. Et porta, no te n'adones i t'has begut mig llibre. Sí, sí.
Això
sí.
Està molt bé.
Sí, sí, perquè això, clar, si estem parlant de 7 llibres està bé que no sigui una cosa pesada.
Molt, sí. Després, sí que és veritat que se l'ha acusat de masclisme, bueno, d'apologia de la religió, etc, etc. Però aquest senyor, a mi m'ha semblat molt curiós que tot el que diu que queda en un context ara mateix desfasat, ho posa en boca dels personatges dolents i dels personatges que no et cauen bé. Ah. Per tant, és com si cínicament estigués dient...
Que és bo i que no, no?
Com, sí, però d'una forma et diu... aquest nen està criat per dones, per tant només creu en comptes de velles. Vale? Sí. Però ho diu un personatge que ja et cau malament.
Vull dir, perquè no te'l creguis.
Això t'ho està dient ja... T'ho diu, en el text ho diu, però t'ho diu un personatge que, amb el que tu no tens cap vincle. Això com altres coses. Ah, tu ets una nena, només penses en casaments i vestits blancs, no sé què. Clar, tots aquests comentaris són de l'època.
Mm-hmm.
Que, vull dir, i ho hem de contextualitzar, i això també està molt bé per parlar amb els joves, no? Quan els criden atenció a comentaris com aquests.
Clar, també deu ser la gràcia, no? Comentar amb els joves d'ara un llibre que està escrit als anys 50.
Clar, i és un llibre, a més, que t'explica les bases de la resta. No va ser el primer que es va publicar, però sí que un nen va escriure al Lluís quan ja estaven en el mercat els 7 llibres i va dir, pues jo crec que aquest que tu has escrit, que tu t'has publicat en aquest ordre, hauria de ser el primer de tot, perquè en aquest apareix com... Bueno, s'explica com Aslan crea tota Nàrnia.
Són els orígens de Nàrnia.
Sí, són les bases de la màgia, de tota... I l'home va dir, pues mira, em sembla bé aquest ordre que tu dius, perquè com que tampoc no es van publicar en l'ordre que jo els vaig escriure...
Ah, no?
No.
Ah? No. Això està bé saber-ho pels que ja ens enganxem això. Més tard, no? Per saber com hem de llegir això.
I llavors aquest home ja va fer oficial una llista d'ordre que va posar el nebot del Mac en primer lloc i el seu assessor va ser aquest nen.
De fet, entenem que per això, quan es van fer diverses de les pel·lis de la saga de les Cròniques de Nàrnia, la primera pel·li que va sortir va ser la del Lleó, la Bruixa i l'Armari,
sí,
que és la segona de la col·lecció. Mm-hmm. Però quan llegeixes El nebot del Mac, primerament, doncs llavors entens moltes coses perquè acabes sabent d'on surt aquest armari i qui és el Lleó i qui és la Bruixa Blanca i quins són els personatges que aniran sortint a la resta de la saga.
El que sí que aquesta primera adaptació cinematogràfica del Lleó, la Bruixa, del 2005, em sembla que és, va fer que es disparessin les vendes dels llibres amb més del doble i tornés a posar el Lluís en el punt de mira de la fantàstica.
Estaria content el senyor Lluís.
Sí, que per cert aquest home va morir el mateix dia que va matar a John F. Kennedy, per tant la seva mort va passar així com...
Desapercebuda.
Ningú es va enterar, però sí, va morir en el 63 el mateix dia que de l'atemptat de Dallas.
Però clar, salvant molt les distàncies, però amb Tolkien també ha passat doncs, que els productes audiovisuals han anat reflotant uns llibres que tenen uns quants anys i que potser coneixia un sector de la població, però no tothom, no?
Sí, però
en cas de Nàrnia, més o menys, la gent de la meva edat, tothom sap què és, ni que sigui per la pel·lícula, encara que no l'hagi llegit.
Pel·lícula, a més, que el productor que està darrere de les últimes adaptacions és el fillastre. Perquè,
sí?
Clar, el Lluís es va casar amb una poetessa que era molt més jove que ell, que es va morir molt aviat d'un càncer, i el fill que el Douglas és el que està portant tot el tema de les pel·lícules.
Però ara que comparàvem amb Tolkien, per exemple, amb Tolkien es van treure els jocs de rol, és una de les bases de molts jocs de rol, s'han tret altres jocs de taula i tot això, però a Nàrnia, que és una ambientació semblant, no ho trobem, això, o és difícil de trobar?
No, ara, darrerament, una atracció a Disney World.
Ah, sí?
De Nàrnia.
Jo tinc una altra pregunta com a lectora de sagues de fantasia. La matèria obscura seria un Nàrnia o no? És a dir, referències, semblances...
D'aquest no tinc referències.
No?
Dóna'm més pistes, perquè així...
Se'n va fer una pel·lícula horrorosa de La brújula dorada.
Vale!
Però és una saga de 3 llibres del Philip Pullman, que és meravellosa, sí. Sobretot l'últim dels 3.
Bueno, però és que, a veure, Nàrnia... i Tolkien, o sigui, Lewis i Tolkien, que no és casual, ells dos eren molt amics.
Sí.
De fet, Tolkien no hauria acabat El Senyor dels Anells si no fos per Lewis, que el va animar, que li va dir, que es van barallar, que li va criticar, que tota... Perquè ells dos eren professors d'anglès al mateix col·legi universitari d'Oxford.
Carai.
Es van conèixer el 1926, i es van fer molt amics. I pertanyien tots dos al mateix club de literatura, que allà es va fer en el 37 la primera lectura en veu alta del Hobbit, que la va fer el Tolkien als seus companys, de dir, escolteu, he escrit això, a veure què us sembla. I el Lewis en formava part. I de fet, el Lewis, per vivències anteriors, era totalment ateu, no era creient, i el Tolkien era molt creient.
Era un catòlic, no radical, però...
Sí, i llavors...
És el que dèiem, es va oposar al Concili Vaticà II perquè les misses es deixaven de fer en llatí.
Llavors aquest senyor Tolkien se'n va emportar cap al cristianisme a Lewis. Hi ha un antes i un després en els llibres de Lewis, precisament perquè l'altre el va iniciar un altre cop en els temes més religiosos. I el que tenien en comú era que ens agradava molt la mitologia nòrdica.
I se'ls hi nota, clar.
Van fer la cartografia total dels mons, tant de Nàrnia com de Tolkien. Sí, o sigui, els van fer plegats. De fet, aquí tenim... Hem de dir que la dibuixant, la il·lustradora, la Pauline Baynes, que era la que va fer els dibuixos escollida per el C.S. Lewis de totes les cròniques de Nàrnia, era la dibuixant preferida del Tolkien, i com que ella durant la guerra havia hagut de fer mapes, precisament va ser la primera que va fer els mapes de la Terra de Tolkien. Vull dir...
Que... Està tot vinculat, sí. Encara que semblés que no.
I es van barallar una mica també perquè, primer, per la dona que el Lewis va escollir per casar-se, que es veu que al Tolkien no li agradava, i segon...
Però a veure, Tolkien, no les has de viure tu amb ella.
I després, perquè això...
Però és que era divorciada llavors.
I clar, no l'agradava.
Era catòlic, això, d'aquella època. Sí.
I després també pel fet que es veu que per Lewis era molt fàcil escriure. O sigui, li fluïa molt la creativitat, els mons, tot, li corregia contínuament el Tolkien el que feia, les errades del Senyor dels Anells, i vinga, i venga, això no t'hauria d'anar per aquí. I l'altre li costava molt, es veu, que escriure, tot i que veient el gruix dels seus llibres qualsevol ho diria, no?
Però ningú ho diria.
Però realment es veu que cada paraula que posava li agradava molt mesurar-la i pensar-s'ho.
Sí, era molt metòdic, Tolkien.
I llavors, clar, això li feia una miqueta de ràbia, que el Lewis ho tingués tot per la mà i que, saps?
Potser al final va en qüestió de caràcters, no?
Sí, és que Tolkien no reescrivia capítols, reescrivia el llibre, ja està. No li agrada com anava, doncs ho tornava a començar al principi, ja està.
Sí, sí. I llavors tots dos, per edat, per afinitats i tot, tenien el pes de la Segona Guerra Mundial a sobre, i llavors van fer unes novel·les molt èpiques, molt bèl·liques, que tot i ser fantàstiques tenen un... No parteixen com les de Rowling o d'altres, parlem de Pullman, parlem de l'Elegui, però que no són amb els mateixos motius. Ells tenien la seva pròpia guerra, els seus propis exèrcits, la seva pròpia missió. No una qüestió de detectius, de nens...
D'aventuretes.
Sinó una cosa ja més grossa. No? I, bueno, tots dos han sigut el referent brutal per la resta d'escriptors. A més, el Lewis era medievalista, li encantava tot el que era les cavalleries, les novel·les, i també es nota en la roba com descriu i com li va traspassar la dibuixant, perquè hi ha uns dibuixos preciosos.
Ens les esteu venent molt bé, eh?
Bueno.
Estic a punt de sortir d'aquí ja a buscar el llibre.
Va agradar, amb els nois va agradar. El que passa és que, bueno, això que dèiem, no? Algunes frases...
Que els grinyolaven, no?
Sí, però bueno, va agradar.
I heu fet el càlcul de quants seguiran la saga?
La meva filla, que pertany al club, i que sempre està dient que no pot llegir més perquè té moltes coses que ha de llegir i que vol llegir, ja ha agafat el segon.
Ah, molt bé.
Si és un referent...
Jo, pues... jo he de dir que jo també continuaré la saga. Em feia molta mandra quan el vam escollir. Val. I el vam escollir
veig que tenim el mateix punt de partida, no? De dir, ostres, quina mandra, no?
Més que res perquè és això, perquè eren set i jo sóc com sóc jo de...
Si l'empieza lo acabo.
Exacte.
De dicta, que vaig dir, com m'enganxi, és que són set. I aviat continuaré amb el segon.
Jo tinc moltes ganes de conèixer la part de no ficció de Lluís. Jo m'he quedat molt bé amb el nebot del Mac i pel que m'expliquin elles quan
ja fas, no?
Ja està.
I de no ficció que té?
Uf, o sigui, jo he descobert un senyor que va escriure sobre religió, evidentment, sobre l'amor, sobre l'amor romàntic, sobre la pèrdua i el dolor, perquè, clar, va morir la seva dona i ho va passar molt malament, perquè ell no era un tio solitari que fins als 50 molts va pensar que estava feliç de la vida, no necessitava ningú, i de sobte, entrant als 60, es va trobar super adolescent en tots els aspectes emocionals i quan va morir la dona ho va passar molt malament i va fer molts assajos sobre la lectura, perquè ell, no oblidem que també va exercir com a crític literari, per tant va fer molts tractats sobre literatura i experiments sobre crítica literària i aquests em criden molt l'atenció perquè són uns llibres que estan encara, que es poden llegir, i sobre literatura medieval també té coses. Però a més, hi ha una pel·lícula de l'any 96 o 5 o, que va protagonitzar Anthony Hopkins i Debra Winger, que es deia Tierra de Penumbres. Estic parlant de quan els Oscars venien amb aquestes bandes sonores espectaculars. I és la vida de C.S. Lewis. Llavors, Anthony Hopkins aquí hace de C.S. Lewis i de la Debra Winger, de la seva dona. I això parteix d'un altre llibre que també va escriure ell a nivell autobiogràfic i també està, vull dir, hi ha molta literatura que ha escrit aquest senyor a banda de ser més conegut per les set cròniques de Nàrnia.
Doncs ens apuntem aquest autor sobretot per descobrir-lo, ja no només les cròniques de Nàrnia, val la pena, no?, descobrir-lo i saber-ne una mica més. Moltes gràcies, Carme Ferrer, Sarai Carrasco, per passar un dia més pel Quimèric.
Un plaer.
Sí.
Adéu-siau.
Adéu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un Quimèric que hem destinat sobretot a parlar de cinema i de les estrenes de pel·lícules que arribaran la primera meitat d'aquest any 2019. La setmana que ve tornem amb més contingut, també parlant de cinema, de les últimes novetats del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, amb les dates i la temàtica, per exemple, i també entrevistant a l'editor de l'Hermenauta, Lluís Rueda. No us ho perdeu, adéu-siau.